nostra secció de salut parlem amb la Núria Roig, que és metgessa pediatra de la Fundació Salut Empordà, i volem parlar avui sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, sobretot a la infància i a l'adolescència. Núria Roig, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs la tecnologia és un fet, està aquí entre nosaltres, però l'ús que en fem és important i per això avui en volem parlar, no, Núria?
Sí. Sí, estic per això avui. Digueu, pregunteu, què és el que voleu saber?
Tot això sorgeix d'una guia de la Generalitat, no?
Sí, això és una guia que va ser publicada el juliol de l'any passat i que formava part del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions. I és una guia en la que hi van participar doncs, diferents actors de salut, ensenyament, serveis socials, famílies, ocupació i també justícia, amb un objectiu doncs, de prevenir les patologies relacionades amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els nens, en els infants i en els adolescents. No? Llavors, bueno, era una mica el resultat d'aquesta guia va ser una eina d'acompanyament a les famílies, també als docents, als educadors i també en els propis infants i adolescents en la convivència i la relació amb les tecnologies digitals, no? Perquè sabeu que últimament es parla molt dels riscos associats a l'ús inapropiat o a l'ús excessiu d'aquest tipus de tecnologies.
Què és el que més preocupa de l'impacte de les noves tecnologies?
A veure, hi ha diferents preocupacions i una mica també en funció de l'edat dels nens, no? El que ens preocupa és que, és a dir, les tecnologies digitals segur que tenen beneficis i que han suposat una oportunitat brutal en tots els àmbits de la nostra societat, però és veritat que aquestes tecnologies a mans de nens i adolescents que estan en un període de desenvolupament neurològic i cognitiu, que probablement doncs, no tinguin prou eines per ser crítics davant d'aquest tipus de tecnologies, doncs poden tenir conseqüències greus del tipus, sobretot, per ús excessiu, no? Que poden comportar, inclús poden arribar a les addiccions en perfils de nens i adolescents concrets, i després doncs, per tots els riscos que suposen aquest accés il·limitat a continguts, que hi ha continguts que poden ser doncs, molt positius, però hi ha continguts que poden transmetre bé, doncs molts valors o antivalors, no? Socials, no? Hi ha continguts que poden ser racistes, continguts sexistes, i a més és com un accés continuat i limitat i a més dissenyat, no? A través de moltes aplicacions, dissenyat perquè sigui addictiu, no? Perquè aquests adolescents vagin passant un contingut darrere l'altre dels interessos que se'ls van generant, no? Això en el cas dels adolescents. En els nens petits, doncs, el que veiem és que l'ús de les pantalles en edats molt precoces el que fa és interferir en la interacció amb els adults, principalment amb els pares, no? Que són la font de l'aprenentatge de les emocions i la font de l'aprenentatge del llenguatge. I el que veiem és que aquests nens exposats a pantalles des de molt petits doncs tenen retards en el desenvolupament del llenguatge, tenen trastorns emocionals, trastorns d'atenció, de conducta, etc.
Clar, a vegades costa trobar el punt mig, no? Allò de dir, ai, jo li vull deixar, però no sé quanta estona, no sé si tu ens podries fer alguna recomanació sobre l'ús de pantalles en funció, doncs, de l'edat que tinguin.
Bé, en aquesta guia el que s'intenta justament és això, no? Buscar quines recomanacions podem fer als pares en aquest sentit. I el que es diu és que fins als 3 anys, no?, a les pantalles no haurien d'exposar-se en els nens, no? O sigui, dels 0 als 3 anys, 0 pantalles, val? Per què? Doncs perquè aquests nens de 0 a 3 anys estan preparats per la interacció humana, no per la interacció amb pantalles, ni a nivell visual ni a nivell cognitiu. Uh-huh. Val? I llavors, a partir dels 3 anys i fins als 12, doncs, en tot cas, s'hauria de permetre una exposició limitada a les pantalles I, sobretot, el que s'incideix moltíssim és que sigui una exposició acompanyada. En aquesta guia s'incideix molt en l'acompanyament de l'infant i l'acompanyament de l'adolescent en l'ús de les pantalles. I el que es recomana és que aquesta exposició dels 4 als 6 anys i després dels 7 als 12 doncs sigui una exposició limitada, progressiva i sempre acompanyada o supervisada, amb unes normes clares. A partir dels 12 anys, diguéssim que és més difícil regular l'ús de les pantalles. Llavors, com que és més difícil regular l'ús, però no perquè, perquè estem tractant amb adolescents que, independentment de si tenen pantalles o no, és més difícil regular el comportament de l'adolescent. Quan no teníem pantalles, no? Doncs si volíem controlar o si volíem prohibir, l'adolescent se les espavilava per saltar-se els límits o per saltar-se les prohibicions. No? Ara què passa? Que tenim una eina molt potent que pot tenir unes conseqüències molt greus, però l'adolescent al final el que buscarà és accedir doncs, a tots aquests continguts o accedir més temps possible, justament perquè els adults intentem controlar-ho o intentem regular-ho. No? Llavors, com sempre amb l'adolescent, és molt millor acompanyar, educar, informar, que no prohibir, regular. Això no vol dir que no puguem posar unes normes, no vol dir que no puguem pactar moments durs, hores durs, però al final el que hem d'intentar és capacitar-lo perquè tingui una actitud crítica davant de determinats continguts, informar-lo dels riscos que hi ha a nivell de privacitat, a nivell de tots els riscos de pesca, de credencials, etc. No? I a partir d'aquí, doncs, pensar que amb les eines que nosaltres li donem serà capaç de fer un ús responsable. No? I després és superimportant, no? Predicar amb l'exemple. Estem parlant de l'ús o mal ús o l'ús excessiu d'aquestes tecnologies a mans de nens i adolescents, però hauríem d'analitzar-nos a nosaltres mateixos com a adults i veure quin ús fem d'aquestes tecnologies, perquè probablement molts de nosaltres estem fent un ús excessiu o estem fent un ús inapropiat d'aquestes tecnologies. No? Llavors, primer de tot, davant d'un nen, davant d'un adolescent, nosaltres hem de predicar amb l'exemple. No? I llavors, una altra cosa superimportant, no? Donar-li activitats alternatives. Si nosaltres no els oferim als infants i als nens altres activitats de lleure, d'esport, d'oci, doncs el més fàcil és que s'enganxin a la tauleta quan són petits i s'enganxin al mòbil quan són adolescents. No? Llavors, important, un, predicar amb l'exemple, dos, oferir activitats alternatives, preferentment a l'aire lliure, no? Després, compartir la connexió digital. És important que estiguem al dia nosaltres de què miren les xarxes, quines xarxes hi ha, com funcionen aquestes xarxes. Ens explicaran el que voldran,
sí.
però hem d'estar predisposats a escoltar el que ens vulguin explicar, no? I si nosaltres compartim connexió digital i compartim el contingut que nosaltres veiem, doncs potser és més fàcil que ells comparteixin amb nosaltres, no? Llavors, amb els nens més petits, asseiem-nos al costat a veure quins dibuixos estan veient, asseiem-nos a veure una pel·lícula conjuntament amb un nen de 7, 10, 12 anys, parlem de la pel·lícula, expliquem un conte digital, si voleu, però nosaltres, els pares, hi hem de ser, val? I després altres tipus de normes que sembla que són molt clares, però que després estem tips de veure exemples de que no està tan clar, no? Àpats sense pantalles, estem cansats de veure en els restaurants doncs, nens amb les tablets o amb els mòbils dels pares perquè estiguin quiets i perquè els pares puguin menjar tranquil·lament, no? I això no només passa als restaurants, sinó que també passa a casa. I a casa, que és un moment que els nens, els adults, els adolescents podrien parlar de les nostres coses, doncs passa que estan enganxats a pantalles. Llavors, això és una de les normes que podem posar. Molt bé, tenim pantalles, però els menjars sense pantalles. No? El anar a dormir. Quants nens van a dormir amb el mòbil dins l'habitació? Quants nens l'endemà a l'escola estan adormits, no rendeixen perquè han estat enganxats al mòbil fins a les 3, les 4 de la matinada? Mòbils fora de les habitacions, els mòbils es queden a fora de l'habitació. No? Són unes quantes normes que hem de pactar amb el nen, amb l'adolescent i que hem d'intentar que es compleixin.
I tant. Ah. I clar, i aquí és, està quedant clar el que estàs dient. L'infant, l'adolescent, voldrà aquest accés a les noves tecnologies, és així, però que els pares o adults responsables no sigui també, no?, que és molt fàcil dir, ai, mira, distreu-te, no?, i li dones la tablet i que faci. Aquí són aquestes coses que hauríem de fer com una activitat més, no?, sumada a les altres de psicomotricitat que fan, les de moviment, que sigui una activitat al dia, no que sigui un continu, no?
Exacte, exacte, perquè aquests dispositius també poden entrar dintre de les estones d'oci. Però està molt bé això que dius, no? Combinat amb altres formes d'oci, més dinàmiques, més actives, i després tenir control sobre quin entreteniment digital utilitzen els nens i els adolescents, no? Perquè hi ha entreteniments digitals que poden ser molt positius o poden ser molt beneficiosos, o poden haver-hi aplicacions en línia que poden ser un suport psicològic o a través de les relacions que establim amb els dispositius digitals, doncs podem tenir contacte amb col·lectius amb els que ens sentim més identificats, que ens poden ajudar en la nostra identitat personal, identitat sexual, que potser en el nostre entorn més immediat no trobem. És a dir, beneficis, aquests dispositius, aquestes tecnologies, aquestes aplicacions, els tenen segur. El que passa que és difícil legislar, és difícil controlar, és difícil saber què és el que estan veient els nostres adolescents i els nostres nens, no? Si no hi estem al costat.
I clar, i tu deies, nosaltres no hem nascut així, ells sí, per tant és una nova generació que nosaltres també ens hem d'adaptar a tot això, perquè està clar que tenen ara mateix un accés a la informació a edats molt primerenques, d'informacions, com deies al principi, que potser no els hi pertocaria per l'edat que tenen, però hi poden tenir accés.
Exacte. I no només això, sinó que els que no som nadius digitals, doncs tenim integrat que la forma de socialitzar-nos és presencial. Mm. Però els nadius digitals, el telèfon mòbil en l'essència forma part, no? És com una extremitat més o una prolongació sí. de la seva extremitat física, però al final és una extensió de la seva identitat, no? No només presencial, sinó virtual. Els adolescents es relacionen virtualment igual que es relacionen presencialment. És una forma més de relacionar-se. I això és inevitable, això és així. O sigui, el fet de que hi hagi hagut aquesta invasió de tecnologia i que pràcticament el 100% dels adolescents a partir dels 12-13 anys tinguin un dispositiu amb accés a internet, fa que les formes d'entreteniment, les formes de relacionar-nos, les formes de socialitzar-nos, inevitablement siguin diferents de les que nosaltres utilitzàvem a la seva edat, no? Llavors, això és inevitable i l'única cosa, i inclús és incontrolable. I jo crec que el que s'ha de fer és, com sempre, informar, educar, capacitar, estar seri, no? Ser allà al costat i transmetre els valors que de tota la vida i que intentar que aquests nens es relacionin amb els valors que nosaltres els transmetem tant en la part presencial com en la seva dimensió virtual, no?
Doncs que busquin aquesta guia que va publicar la Generalitat el 2022, que s'informin, perquè entenc que des de la pandèmia possiblement això s'obre anat a més, no?
Bé, la pandèmia jo crec que en aquest sentit ha empitjorat, com t'ho diria jo, potser ha empitjorat les conseqüències de la pròpia pandèmia, l'ús de la tecnologia digital, sobretot temes de xarxes socials i videojocs, no? Perquè la pandèmia ens va obligar a confinar-nos i va confinar també els nens, els adolescents, i, per exemple, un col·lectiu molt sensible va ser l'adolescent, que com es podria socialitzar confinat a casa, no?
En una època que vols volar i sortir, no?
Exactament, no? Llavors es van refugiar molts adolescents en les xarxes socials i molts adolescents en el joc, no? En els videojocs. Mm. I llavors això ha fet que probablement ja la salut mental d'aquest grup d'edat, si ja va quedar tocada per les pors que va generar la pandèmia, treure'ls de l'escola, que l'escola és el principal lloc de socialització, d'aprenentatge, d'adaptació, de regulació d'emocions, no? Llavors ja la pròpia pandèmia va limitar tot això, doncs a més les xarxes socials, sobretot, i els videojocs, doncs han pitjorat aquesta salut mental, no? I segur que no hi ha estudis definitius, però estem segurs que el refugi en la tecnologia digital també hi té alguna cosa a veure, no?
Doncs,
amb totes les conseqüències.
Hem parlat una mica d'aquesta tecnologia, crec que ens hi podríem passar hores perquè es pot analitzar des de moltíssimes vessants, però ho trobo molt interessant i espero que haguem pogut ajudar a pares, mares, avis, tiets, cosins, els propis adolescents o infants que ens puguin escoltar a saber que se n'ha de fer un ús responsable i que ha de ser una eina positiva per la nostra vida, no una eina que ens succioni tot el nostre temps i ganes, no? Vindria a ser una mica el
resum.
Exacte.
Jo, si vols, així com a consell general, sí, on es poden trobar molts recursos, moltes guies adaptats a edats, adaptats a col·lectius, us recomano una pàgina web que es diu Internet Segura, que és una pàgina web també de la Generalitat, es diu Internet Segura, i en allà podeu trobar molts recursos per famílies, per escoles, sobre l'ús i abús de les tecnologies digitals.
Doncs Internet Segura, feu un cop d'ull a aquesta web, informeu-vos i fem doncs que tots convisquem una mica millor i més sans també a nivell de salut mental. Núria Roig, metgessa pediatra de la Fundació Salut Empordà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens seguirem parlant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.